I la tasca de l'observador meteorològic de l'Estartit, Josep Pasqual, ha estat seleccionada per Green Destinations com una de les 100 millors pràctiques del 2023. L'entitat recull cada any històries de turisme sostenible i de bones pràctiques de destinacions d'arreu del món. Per parlar-nos una mica de l'estat actual del mar i d'aquesta tasca d'observador meteorològic, ens visita el mateix Josep Pasqual. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, m'agradaria preguntar-li, quan va saber que li havien donat aquest reconeixement?
Bé, me'n vaig assabentar pels mitjans de comunicació, perquè, de fet, això no era una proposta meva, sinó que era des de l'estació nàutica de l'Estartit, que em varen fer aquesta proposta ja fa uns mesos, em varen demanar si ho podien fer, i jo els hi vaig preguntar què tinc de fer jo. Diu, no, res. O sigui que van així. O sigui que, diguéssim, me n'he assabentat pels mitjans de comunicació.
I, esclar, perquè ja porta bastants anys, crec que 50, més de 50, intentant, mesurant la temperatura del mar. Esclar, perquè és important obtenir aquestes dades de temperatura a l'hora d'entendre el canvi climàtic que estem patint.
Sí, perquè, diguéssim, dades atmosfèriques, en tenim moltes, però, per exemple, posem pel cas una estació que fa 50 anys, diguéssim, de mesura de temperatures i pluges, estés, per exemple, en una zona despoblada, doncs, amb la, diguéssim, amb la construcció de, o ampliació de les, dels pobles, ciutats, doncs ha esdevingut a vegades en una zona urbana, aquell mateix lloc. I en canvi en el mar, el punt allà on t'ho miro jo, per exemple, que està una milla més enfora de les Medes, allà no hi ha hagut alteració, llavors també és interessant doncs saber en aquell lloc què és el que està passant, no? I doncs és el que he anat fent durant els darrers 50 anys.
Perquè és clar, les Medes, tot i que és una zona de reserva natural, el trànsit marítim està bastant restringit i controlat, és clar, tot i això el mar no està aïllat, aquestes zones, clar, com afecta tota l'activitat humana que rebem aquí al Baix Empordà a l'hora de mesurar aquesta temperatura del mar?
Diguéssim, no té, per el que fa a la temperatura, no té afectació, perquè, diguéssim, està a uns 4 quilòmetres del port de l'Estartit, per tant, allà sí que no ha canviat, diguéssim.
Sí, digui.
No, que no ha canviat l'emplaçament, diguéssim, o sigui que no, les condicions de l'entorn són les mateixes que hi havia fa 50 anys.
I quan va creure necessari mesurar aquesta temperatura del mar? Com va sorgir aquesta iniciativa?
Bé, diguéssim, jo sóc, el meu pare era pescador, el meu avi també, i vulgues que no, doncs de petit me portaven amb la barca a pescar amb ells, i jo sentia els comentaris que feien i vaig entendre doncs que, diguéssim, la part meteorològica era molt important per la pesca, per havies de saber els vents, les onades, tot com anava, per poder, una vegada escalat la xarxa avui, per exemple, per poder l'endemà anar a llevar i que el temps sigui relativament bo. I un dia me's va acudir doncs de pensar que el mar devia tenir una temperatura també igual que l'aire, i vaig posar un termòmetre senzill i vaig mirar la temperatura de superfície. I això doncs me va engrescar, i quan vaig anar a estudiar a Barcelona, això era cap a l'any, al voltant de l'any 1970, doncs vaig posar en contacte amb l'Institut de Ciències del Mar, i allà vaig trobar el doctor Antoni Ballester, que em va oferir la possibilitat de tenir instrumental precís per a fer les mesures, i vaig començar a fer-ho d'aquesta manera amb uns termòmetres doncs que encara avui dia faig servir, que estan, diguéssim, calibrats fins a la pràcticament la centèsima de grau, per tant són molt fiables, i això doncs és el que he anat fent.
Clar, jo m'agradaria preguntar-li, des de que va començar fins a dia d'avui, com ha canviat aquesta temperatura del mar? Com ha evolucionat? Hi ha hagut períodes més freds, més càlids?
Bé, igual que totes les variables meteorològiques, no és, diguéssim, una cosa lineal. diguéssim, de la mateixa manera doncs, que ara tenim unes temperatures doncs, molt suaus i a lo millor que sé jo d'aquí una setmana tenim temperatures força més baixes, és a dir, aquestes oscil·lacions al llarg de l'any, doncs amb el mar passa igual. I són oscil·lacions temporals, una mica imprevisibles, però sí que es veuen, però la tendència general és anar pujant la temperatura, de manera que durant el darrer mig segle ha pujat pràcticament més d'un grau a la superfície i prop de mig grau a 80 metres de fondària. És a dir, tota l'alçada de la columna d'aigua doncs, s'ha anat escalfant.
O sigui, clar, perquè primer mesura la temperatura més per sobre la superfície, però després sí que fa aquesta medició més cap avall. Esclar, a l'hora de fer aquests registres, pren més mesures depenent de la fondària?
Sí, vaig començar, diguéssim, ningú em va explicar com ho havia de fer, de fet ho vaig intentar quina era la millor manera jo mateix, no? I vaig considerar que fent-ho a 80 a un lloc situat lluny de les medes, doncs on hi ha una fondària d'uns 90 metres, doncs podia agafar diferents nivells i tenir temperatures de dalt. Hem de pensar que l'aigua de la superfície és la que s'escalfa a l'estiu i que doncs permet que ens puguem banyar tranquil·lament, no? Uh-huh. En canvi, la de més en baix es conserva més freda, doncs per això els submarinistes van amb aquests vestits neoprens, de neoprè, sí, per no passar fred, i per tant, en aquest lloc podia tenir les temperatures de dalt juntament amb les de baix, cosa que no hagués passat si ho hagués fet més la vora, perquè si no hi ha prou fondària no puc saber la temperatura aquí a sota.
Uh-huh. I, esclar, jo el que li volia preguntar és, aquests últims anys que hem tingut tanta sequera, que ha fet tanta calor, que estem a 16 d'octubre, a 18 d'octubre, i encara hi ha temperatures d'estiu, clar, tot això acaba impactant a l'aigua del mar, no?
Sí, està molt lligat, diguéssim, el mar i l'atmosfera està molt més lligat del que ens pensem. De fet, si no existissin els mars i els oceans, ja no podríem viure, o sigui, els canvis climàtics serien tan i tan forts que no, vull dir que canviarien molt, fins i tot de manera natural en poc temps, i el mar doncs fa de filtre, podríem dir, és a dir, quan hi ha excés de calor atmosfèric, doncs aquest calor serveix per escalfar l'aigua del mar i l'atmosfera no canvia massa de temperatura, o uns pocs graus, i al revés, quan hi ha doncs fredurades, doncs el mar desprèn calor, per tant fa de filtre, però aquest filtre, diguéssim, s'està escalfant també.
Uh-huh. Uh-huh. I vostè, que ha mesurat tant la temperatura, quines creu que són les accions que hauríem d'emprendre ja a nivell social per evitar aquesta pujada de la temperatura del mar i que això indirectament acabi impactant en la vida de la fauna que habita aquestes zones?
Sí, bé, sabem el que s'hauria de fer, el que passa que és costa molt, no? Sabem clarament que, és a dir, de canvis climàtics al llarg de la història i de la geologia, l'època, diguéssim, èpoques ja de milers d'anys i de molts segles, sempre n'hi ha hagut. El que hi ha la particularitat, doncs, és que aquest ha passat en qüestió de poques dècades d'anys, uh-huh, i a més d'una manera molt forta. Per tant, està demostrat doncs, que està relacionat amb els gasos d'efecte hivernacle, que són els de les combustions, els que fem de les fàbriques, doncs, dels cotxes, és a dir, quan cremem el gasoil o la benzina, doncs, el producte resultant és el CO2, que és l'efecte que és, i va parar a l'atmosfera aquest CO2 i està augmentant el seu nivell, i té la particularitat de que de dia deixa entrar la radiació solar, no afecta, i en canvi la radiació que la Terra, diguéssim, desprèn cap a l'espai, sobretot durant la nit, doncs ho fa amb una altra longitud d'ona que fa que aquest CO2 la reflecteixi altra vegada a la Terra. Per tant, diguéssim, impedeix aquesta sortida de calor i per això s'està escalfant. Per tant, una de les coses que s'hauria de fer molt urgent és acabar, és a dir, funcionar amb energies netes, que no, desprenguin CO2. Uh-huh. Com per exemple doncs, l'energia solar o l'energia eòlica, tot i que hi ha la complicació de que si s'ha d'emmagatzemar, s'ha de fer amb bateries, que també fa falta materials doncs molt complicats i també fa falta energia per fabricar aquestes bateries, per tant és una mica complicat, però sí. El que s'hauria de fer urgent és acabar de
amb aquest ús dels combustibles,
sí. Emissió de gasos.
Clar, jo m'agradaria acabar l'entrevista preguntant-li, fa uns 50 anys que mesura la temperatura del mar en aquesta, del mar en aquesta zona de l'Estartit, continuarà amb el que pugui d'anys?
Sí, bé, això me dona vida. És a dir, per mi és una droga, això. Sí, perquè no, és clar, la complicació que té és que el mar, ara jo per exemple faig les mesures un parell de cops per setmana, mm-hmm. si el mar ho permet, però el mar no sempre ho permet, i quan diu que no és que no, per tant mm-hmm. s'ha de tenir, perquè vaig amb una barqueta molt petita, i doncs s'ha de vigilar això, s'ha de vigilar que vas amb aparells delicats també, i trobar el dia a vegades, sobretot a l'hivern, que passen molts dies de mal temps, és complicat.
Mm-hmm. Doncs esperem que continuï molts anys més fent aquesta feina tan necessària per entendre el canvi climàtic i com afecta en una zona com és l'Empordà. Moltíssimes gràcies, senyor Pasqual, i que passi molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.